COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20. Estem ja a la meitat de la setmana, dimecres 9 de maig del 2018, hores d'ara, amb 19 graus a la ciutat de Lleida. Saps que aquesta setmana és festa major a la ciutat de Lleida i a d'altres municipis, que m'envieu whatsapps al 664-526-180, és veritat, a la ciutat de Lleida hi ha d'altres. Però n'hi ha un que ens afecta, i és que divendres és festiu a Lleida i, per tant, nosaltres també farem festa. I també recordar-te que dissabte, a les 11 de la nit, als Camps Elisis, a l'escenari central i dins de les revetlles de l'Ajuntament per la Festa Major de Lleida, Cadena 100 Lleida us porta a Joan Masdeu, gratuït, a les 11, a l'escenari central, on presentarà el seu darrer treball, Innocents. Què farem avui? Doncs buscar la previsió meteorològica, l'actualitat informativa. Avui seguirem parlant de pressupostos participatius, ho farem amb el Francesc Mòdol, que és tècnic de l'àrea de l'Ajuntament, que va estar involucrat en la creació de tot el tema dels pressupostos participatius. Així sabrem com es van gestionar i com es van dur a terme l'any passat, en primera instància, i aquest any ja com a segon any. També l'entrevista a Cosme Polita amb el Cosme García i el Joan Bellmunt, que ens durà la proposta dels nostres pobles, com sempre, per anar cap a la una. A partir de la una arriba el Joan Ramon González amb els bocins d'història, amb els nostres carrers, i a dos quarts de dues, les noves tecnologies de la mà del Jaume Sitjà i del David Casero al InfoCope Lleida. Com dèiem, hores d'ara, estem a 19 graus a la ciutat de Lleida, a veure què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres tenim un cel poc ennuvolat a les comarques de Lleida, però aniran creixent núvols d'evolució i no descartem que ens deixin ruixats dispersos a la tarda cap al Pirineu. Les temperatures es mantindran sense grans canvis. Hi haurà màximes de 26 graus a Lleida, 25 a Balaguer, 23 graus a la Seu d'Urgell, 22 a Tàrrega i 17 a Viella. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de l'oest durant les hores centrals del dia. Demà dijous tornarem a tenir un cel ennuvolat, núvols però que no deixaran pluges tampoc i a la tarda aniran aclarint-se. Les temperatures no variaran gaire, hi haurà mínimes de 12 a Lleida i Balaguer, 10 graus a Tàrrega, 8 a la Seu i 5 graus a Viella. Pel que fa al vent, continuarà suau, variable, en predomini de la component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Per cert, això no és d'actualitat estrictament local, però que sí que acaba afectant a tothom. Dilluns va haver la conferència pels desenvolupadors per part de Microsoft, de Microsoft Build d'aquest 2018, i ahir el mateix pel que fa a Google, la I.O. 2018. En parlarem no a fons, perquè no ens donarà temps, perquè s'han presentat moltes coses, però en parlarem avui a partir de dos quarts de dues a l'InfoCope Lleida. Abans d'això, direm que l'obertura de tres comportes del pantà de Talarn han inundat més de 10 hectàrees de cereal i alfals a Guàrdia de Noguera. L'aigua inunda finques fins a 500 metres del riu Noguera Pallaresa. Amb successos, detingut al picat per disparar trets intimidatoris a dos homes que li reclamaven diners. Es tracta d'un veí de Sant Carles de la Ràpita, de 34 anys, que no se li va ocorrir res més que treure una pistola de 9 mil·límetres i fer trets a l'aire quan li estaven reclamant diners. Vaja, això ja comença a semblar el Far West. La Universitat de Lleida investeix doctora honoris causa la Nobel de la Pau iraniana Shirin Ebadi. L'advocada defensora dels drets humans sosté en el seu discurs que l'origen de la violència contra les dones es troba en la cultura patriarcal. I l'Ajuntament de Lleida inicia les obres d'ampliació i millora del centre d'acollida d'animals de companyia. La Paeria posa en marxa una nova campanya publicitària per fomentar les adopcions i evitar l'abandonament de mascotes, que, per cert, només a la ciutat de Lleida arriba a més de 300 a l'any. I amb comarques direm que el 80% de les companyies participants a Fira Tàrrega 2017 van aconseguir-hi contractes de programació. Segons un estudi, la totalitat de les companyies enquestades considera el certamen com un mercat estratègic i de referència internacional. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix. Ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, parlem de futbol. El Lleida subvenciona la totalitat del preu de la localitat als abonats que s'hi desplacin i també als no socis que hi vagin amb els autobusos del club. El president de Lleida diu que s'ha d'anar a guanyar i que si es guanya, el Lleida estarà als play-offs. En bàsquet, roda de premsa de l'entrenador que va acabar la temporada, Jorge Serna, que diu que el club necessita un director esportiu que fixi el camí i que no descarta continuar la propera temporada com a tècnic del Força Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja que arriba, com sempre, puntual la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I amb la Mari Carmen fem exercici, però no físic, el mental, el de recordar, el de les neurones que es moguin. I vam triar una data exacta en lloc de l'atzar, i està el dia com avui, però 25 anys enrere, sí. Per tant, viatgem cap al 93.
Que preparàvem la festa major,
oh, ja,
igual que ara nosaltres també preparem la nostra festa major, perquè aquesta sí que no canvia de dates.
No
anem amb la lluna, no anem amb les dates. Mm-hmm. Bé, doncs en primer lloc parlarem dels representants dels treballadors i la direcció d'Impacsa, recorden tots els problemes que van tindre aquestes empreses de Balaguer. Doncs els treballadors i direcció van col·locar la seva oferta en 20 dies per any. Volien agilitzar les negociacions de les indemnitzacions. L'empresa no havia aportat la documentació sol·licitada per aquesta reunió i els treballadors van convocar una assemblea per conèixer la situació. Aquesta indústria tenia 200 treballadors. D'altra banda, els grups parlamentaris demanaven al govern que actués a Epic. Un centenar de persones també van defensar a Barcelona la seva continuïtat. Lleida va patir de manera dràstica un tall de subministrament d'aigua.
Caram.
El recordo, eh? El recordo. Va ser molt gran, sí. Degut al trencament de la canonada principal que ve des de Pinyana. Un treball delicat en el que es van invertir més de 30 hores i 71 milions de pessetes. Seinsa va realitzar més d'un centenar de sortides per subministrar aigua a la capital. L'alberg municipal es va quedar sense aigua tot el matí i el centre penitenciari de Ponent va tenir que racionar el subministrament durant tota la nit. La Bordeta va ser l'últim barri en què es va poder restablir normalment el servei. Se va passar doncs un dia molt, molt especial per la manca d'aigua a població.
No, només ens n'adonem
clíniques, centre
penitenciari... El que tenim quan no ho tenim.
Efectivament.
És a dir, sempre ho he dit, i això ja ho sé que sembla tòpic, però això d'anar a obrir l'aixeta i que surti l'aigua, ja no ho valorem. A l'any 2018 tampoc, eh? Però el dia que te la tallen, el dia que hi ha un problema, és quan, ai carai, igual que l'electricitat.
La llum i l'aigua.
O sigui, avui en dia, te tallen l'electricitat i avui en dia és que estàs morta, com el que diu.
No pots ni guisar, has de menjar un bocata.
Correcte.
Bé, continuem. El Partit dels Socialistes de Catalunya va incloure el pregó de la paeria, que aquell any va pronunciar el ministre de Cultura i candidat número 2 a la llista socialista al Congrés per la circumscripció de Barcelona, el senyor Jordi Soler Tura, que en parlàvem també. Uh-huh. En la seva precampanya, l'acte figurava a l'agenda política dels socialistes pel cap de setmana. Maria del Mar Bonet va vindre a cantar a Lleida en un concert benèfic pel Somàlia. Somàlia estava passant una crisi de sequera i de necessitat de tot, i va vindre a cantar en aquest concert benèfic, que va tenir lloc al Teatre Principal el dia 19 de maig del 1993, organitzat per UNICEF. La cantant va oferir temes del seu últim disc i de tot el seu repertori. Un 80% de les persones que necessiten l'ajut a Somàlia eren dones i nens, com sol passar en aquests països del Tercer Món. I acabem parlant dels actes musicals de la Festa Major d'aquell any. La banda El Último de la Fila, a dia 9 de maig, que és el que ens ocupa avui, ja tenien esgotades totes les entrades pel seu concert al Pavelló Nou dels Camps Elisis, amb un preu únic. 1.600 pessetes per entrada.
Bueno.
que, clar, ara si ho passem a euros no ens espanta.
No, no, no arriba ni a 18 euros, eh?
Efectivament.
O, no, 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 clar.
No, 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 1.600.
1.600 han de ser uns 16 euros, més o menys, sí, clar.
Sí, això.
Molt bé, Mari Carmen.
Fins demà.
Apa, fins demà.
En mi casa es imposible que estalle una tubería. En mi casa una inundación, jamás. En mi casa contratar un seguro de hogar, ¿para qué? Pues porque sin seguro de hogar después de una inundación pagas todos los daños y nadie, nadie te lo cubre. Piensa un poco más en tu casa y piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés, serás el primero en descubrir la inteligencia artificial de los televisores LG Super UHD NanoCell.
Aprovecha las ofertas de lanzamiento con hasta un 15% de descuento en el Corte Inglés.
Además, hasta el 31 de mayo, llevándote uno de estos televisores, te regalamos otro, también con inteligencia artificial.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I aquesta setmana va ser la que vam triar per començar a parlar dels pressupostos participatius. Va estar amb nosaltres ja el tinent d'alcalde i regidor, el Joan Gómez, i amb ell doncs vam fer una primera aproximació de què és això dels pressupostos participatius, perquè tot i que estem ben entrats al segle XXI, doncs almenys el que és l'Ajuntament de Lleida era un procediment relativament nou. De fet, la primera vegada que es va fer va ser l'any passat, i aquest any doncs estem ja al mig d'aquests nous pressupostos participatius. Avui està amb nosaltres el Francesc Mòdol, que és tècnic de l'àrea de participació i drets civils. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
A més, el Francesc també has estat des del primer dia a l'organització del tema dels pressupostos participatius, perquè, clar, això, com bé parlàvem aquest matí, sorgeix d'una idea política, però després s'ha de portar a terme.
Efectivament, hi ha molta feina del dia a dia, molt treball en gris, no?, però què s'ha de fer?
Clar, un pot pensar, diu, no, això és molt fàcil, escolta, ho decideixen doncs quatre polítics, s'ha de fer un pressupost participatiu, doncs ja està. No, suposo que això l'any passat us veu asseure, us van donar aquest encàrrec i a partir d'allí dius, què fem? Ens ho inventem de nou, mirem com ho han fet a d'altres llocs, traiem les nostres pròpies conclusions, com va anar una mica?
No, és ben bé la creació d'un projecte des del principi, no? Per tant, has de marcar a partir de l'encàrrec uns objectius a assolir i un procediment de com arribar a aquests objectius. Llavors, la manera en què estem funcionant és a través d'una comissió interdisciplinar en la qual ja hi participa doncs, des de l'àrea de comunicació, l'àrea d'informàtica, l'àrea d'Hisenda, l'àrea de... En fi, en general, tots els elements claus de l'Ajuntament que permeten que puguin tirar els pressupostos participatius. Nosaltres, des de Participació i Drets Civils, el que fem és una mica anar lligant totes les coses i ajudar a coordinar.
L'entenc que hi ha molts departaments implicats en aquest aspecte.
Sí. I urbanisme especialment, perquè és on recauen moltíssimes de les coses, i la Comissió Tècnica de Valoració en la majoria dels aspectes a tractar tenen a veure amb el que és les infraestructures de la ciutat.
Mm-hmm. Francesc, de l'edició de l'any passat, va treure conclusions?
Sí, vam treure conclusions. Vull
parlo del funcionament ara, no de les propostes sí. En si que es van presentar.
Sí, el funcionament, per exemple, nosaltres hem adaptat aquest any els tempos d'una altra forma. L'any passat va anar tot molt, molt ajustat i va quedar molt poc temps perquè les entitats poguessin fer, les entitats o persones individuals que havien fet les seves propostes, que tinguéssim temps d'agafar i d'informar, de fer el carrer, per dir-ho d'alguna manera, en el sentit de fer la seva pròpia campanya electoral. Aquest any deixarem, pràcticament estem ara a punt de tenir ja les propostes, la valoració, i per tant ja anirem comunicant a les persones quines són les propostes que han estat acceptades, quines complien les normes de participació, i tindran, doncs, dos, tres setmanes per agafar i per fer la seva campanya abans no es comenci a votar el dia 1 de juny.
Recordem que això, aproximadament, ara ho explicaré molt ràpid, és que l'equip de govern o l'Ajuntament destina 1 milió d'euros que estarien destinats a pressupostos, a fer obres a la ciutat, doncs no els decideix l'Ajuntament unilateralment, per entendre'n, sinó que posa en marxa uns pressupostos participatius, així s'han anomenat. La història és que aquest milió d'euros es divideix en molts projectes de menys de 50.000 euros i un gran projecte, per entendre'ns, que el seu cost oscil·la entre els 50 i els 200.000 euros. Dic 16 de menys de 50.000 perquè, com vam parlar amb el regidor, si n'hi ha molts de menys de 50.000, doncs és fins a cobrir el cupo, per entendre'ns. Llavors, com bé ens ha dit el Francesc, institucions, associacions o persones a nivell individual, un ciutadà pot fer una proposta i presentar-la.
Sí, sí, de fet l'any passat el 40, més del 40% de les propostes van ser de persones a nivell individual, i diverses de les propostes que van sortir van ser també a nivell de persones individuals.
Clar, sí. anava a dir perquè... És el que tenim al cap. O sigui, això ve a ser com unes eleccions en petit, per entendre's. Aviam, en petit, eh? A veure si m'enteneu. L'objectiu, al final, no és el mateix, però sí que hi ha una proposta, hi ha d'haver un la dono a conèixer, i després doncs hi ha d'haver aquest període de votació i bueno, qui rebi més vots, doncs, evidentment, s'ordenen les propostes per de més a menys vots. Dit a grans trets, és això.
Sí, de fet, és més obert que un... Perquè, clar, en unes eleccions hi prendrien X partits, no? En aquest cas és que si hi ha 115.000 persones amb dret a vot, que són les que hi havia l'any passat, doncs haguessin pogut presentar 115.000 projectes.
115.000, eh?
Clar, vull dir, o més, perquè cada persona... No hi ha un límit que puguis presentar un, dos, tres projectes, no? Per tant, es poden presentar moltíssims projectes. No sé si podríem assumir-ne tants, però vaja.
El proper dia 1 de juny i fins al 21 de juny s'iniciarà el procés de votació. Com funciona el procés de votació?
El procés de votació és bàsicament electrònic. Llavors, totes les dades estan entrades en un aplicatiu i llavors les persones poden agafar, entrar en aquest aplicatiu, triar les propostes que els interessa votar, que és una de gran i tres de petites, no? El procediment electrònic és del dia 1 al 17 solament es pot votar des d'un sistema a casa teva o des d'un sistema
a través d'internet, per entendre's.
Un punt que puguem muntar, que l'Ajuntament posarà diferents punts mòbils on la gent podrà anar allí a demanar ajuda per votar, i a nivell presencial, però que també serà electrònic, si cal ja ho explicaré, dels dies 18, 19, 20 i 21, aquests dies els centres cívics municipals es podran allí, i d'una manera més simplificada, doncs les persones que no tinguin ordinador a casa, que no tinguin accés a la xarxa, doncs ho podran fer amb l'ajuda de funcionaris municipals.
Bueno, al cap i a la fi és muntar ordinadors als centres cívics i una persona que t'està al costat que et guia una mica, per si tens algun problema.
Efectivament, sí. És a dir, tot el procés serà electrònic, el que passa és que en la primera fase ho farà un sol i l'altre amb ajuda.
No ha arribat encara el moment, però per fer-ho sol des de casa suposo que no hi ha tanta complicació. Al final, no. Què necessites? DNI?
Sí, si qualsevol persona que hagi fet una transferència bancària és un procediment bastant semblant.
Les dades que necessitarem és el DNI, per entendre's?
Sí, has de tenir un DNI, has de tenir un correu electrònic...
Que estigui amb data... ubicat a Lleida, que tingui adreça de Lleida, suposo.
Sí, clar. Si tu resulta que no estàs empadronat a Lleida, no podràs votar.
Correcte.
Has de poder acreditar que estàs arrelat a Lleida.
Francesc, al principi et preguntava si l'any passat, que va ser la primera edició, s'havien tret conclusions. Em parlava sobretot del tema de terminis. Entenc que vosaltres al principi us marqueu uns mínims, ja sé que això és complicat, però uns mínims de participació, no sé si es van assolir l'any passat.
L'any passat vam estar per sobre, comparant amb altres ciutats, en primeres tentatives. Clar, si analitzem una ciutat de que fa 4, 5 o 6 anys que ho fa, doncs els tants percents estaven per sota, però, per exemple, ciutats d'un tamany com Lleida, Girona o Manresa, per dir-ne dos exemples, vam estar pràcticament al mateix nivell o inclús per sobre d'algunes d'aquestes ciutats. Dic ciutats d'un tamany equivalent perquè, clar, hi ha una relació inversa entre el nombre d'habitants d'una ciutat i la participació. És més
curiós, eh?
Sí, sí, clar, és més fàcil...
I com més gran és la ciutat, més baixa és la participació amb aquest
sí,
tipus?
Sí, 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 sí. Això també ens hi trobem a nivell de... A vegades a nivell de Lleida. Els barris que en principi dius tenen més pocs habitants tenen uns índexs de participació elevats.
Bueno, potser és més fàcil mobilitzar
exactament,
a la gent, oi?
Exactament. Sí, sí, hi ha el paradigma d'una partida de Lleida en què hi viuen 20 persones i van treure 150 o 160 vots. O sigui, van treure més vots de la gent que hi vivia.
Clar, clar, clar. Molt bé. Doncs estem ara amb la fase fins al 15 de maig en la que es miren que tots els projectes que s'han presentat compleixin les normes, estiguin dins del que es pugui fer, perquè un projecte pot estar dins de les normes, però clar, demanar alguna cosa que no es pot cobrir amb aquest tipus de pressupost, per exemple, o d'altres històries, i després ja ve el moment de fer la campanya. Déu-n'hi-do, hi ha gent que s'organitza bé, eh?
Hi ha gent que s'organitza molt bé. I uns altres que dormen a la figuera, hi ha una mica de tot.
No, no, però vull dir que això ho heu observat, no? Que hi ha associacions que, escolta, es mobilitzen, que això és legítim i jo crec que bo, fins i tot, que es faci força soroll per defensar les seves propostes, està clar.
Sí, sí, hauria de ser així, hauria de ser així. Vull dir, però clar, té molt a veure... Primer t'has de creure el procediment.
Correcte.
Aquest, no? Clar, si tu no t'ho acabes de creure, serà molt difícil que convencis els teus veïns d'aquest votin, no? Però, de fet, l'any passat, amb un barri de la ciutat, la proposta menor, la proposta que va guanyar, va ser la d'una AMPA d'un col·legi. O sigui, van creure que era adequat integrar el col·legi a la zona urbana que tenia davant, que és un parc, i van dir, bon, doncs volem una accessibilitat millor i poder utilitzar aquell parc com un espai pedagògic.
Que és la zona del Parc de l'Aigua.
Sí, 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 el Parc Joan Oró, que està davant de l'escola Parc de l'Aigua. Doncs es van mobilitzar i va ser la proposta més votada en aquell barri i una de les més votades a la ciutat. En canvi, altres barris grans, en proporció, doncs, no van ser capaços de tirar endavant propostes amb molt suport.
Bueno, escolta,
hi ha una mica de tot.
A part de després traure els resultats dels projectes, suposo que també serveix com una mica d'estudi sociològic per veure el comportament de les ciutats i any rere any es pot acabar veient patrons concrets. Doncs, Francesc, només ens queda demanar que la gent vagi a votar, que voti el que vulgui o el que cregui, però que hi vagi.
Està clar, perquè ara propostes ja s'ha acabat el termini per presentar-ne. Vull dir, si algú s'ha quedat amb les ganes, doncs esperem que en les pròximes edicions doncs pugui presentar-se tothom.
Molt bé, doncs hem estat parlant avui amb el Francesc Mòdol, que és tècnic de l'àrea de participació i drets civils i que, a més, ha estat a l'organització des del primer dia d'aquests pressupostos participatius. Francesc, escolta, que ha estat un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Necessites fer un càtering?
Doncs per a les teves celebracions al Tiberi de la Roser, pensa, cuina i prepara per tu.
Menú diari i els caps de setmana encomana el que et vingui de gust.
Al Tiberi de la Roser els dimecres és un bon dia per menjar pollastre i el millor preu. Aprofita l'oferta i ja pares els dits.
El Tiberi de la Roser, menjars casolans.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15 o al 973289520 i si vols t'ho portem a casa.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Obrim tots els dies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibérica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí que arriba el moment, com sempre, a la meitat de la setmana, que donem la benvinguda al Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon migdia.
Ja ens vam veure ahir, però no vam comentar res. Caragol Tour, perfecte, m'han dit.
Molt bé, molt bé. Hem fet una tournée que, la veritat, bueno, ha estat molt bé. Ha sigut molt curiós.
Molt bé.
Després te deixaré que diguis qui és la pregonera, va.
Ah, bueno. Entrevista Cosmopolita.
Avui te porto un personatge que segur que t'agrada. T'agrada l'art?
Sí.
Pues és una persona...
A més, m'agrada que me l'expliquin, perquè si no, a vegades no ho agafes tot,
És pintor, és dibuixant, és aquarel·lista, És lleidatà, de la seva d'Urgell. No et sona res?
Home, no, no em compro.
És pregoner de les festes de Lleida, home, va. El Perico Pastor.
Ah, carai. Avui si tens el pregoner, avui.
Sí, Perico Pastor, benvingut i bon migdia.
Bon dia, com anem?
Bueno, jo pensava que amb tot el que havia dit el meu company, el Ricard, el director del programa, ja s'ho sabria de memòria, home, perquè això...
Així m'agrada més que quede més espontani.
Molt bé. Bueno, Ricard, doncs jo me'n vaig amb ell perquè és el nostre pregoner i demà, quan siguin les 7:30 de la tarda, farà la proclamació de les pubilles, es farà el pregó i entregaran un munt de plaques i un munt de medalles, perquè n'hi ha 44, Ricard? Entre medalles i plaques són 44.
Jo el tema de plaques i medalles no m'estiris de la llengua perquè jo crec que se'ns n'ha anat de les mans totalment.
Massa. Potser n'hi ha massa. Però bueno, a mi el que m'interessa és que en Perico Pastor, una persona molt estimada a la ciutat de Lleida, que li han fet pues, moltíssimes exposicions i que han parlat en diverses vegades amb ell, ens explica una mica el seu tarannà. Jo podria dir que és un jubilat, perquè des del gener ja és un jubilat. Correcte o no?
Jo? Jubilat?
Sí. Per edat.
Tu penses per edat, sí, però tu penses que els artistes autònoms ens podem permetre una jubilació?
No.
De cap manera.
No.
Tampoc la voldria, eh?
No.
Però si la volgués, ho tindria curó. No, estic en actiu i espero estar en actiu per molts anys i morir con les botes puestes.
Com aquell que diu, no?
Exactament.
Ets un medalla morera. Això no té qualsevol.
No el té qualsevol i precisament a l'inici del pregó anirà d'això. Fa exactament 25 anys que em van donar la medalla morera. I no és una cosa que he tingut molt present durant aquests 25 anys. I en aquell moment ja vaig dir que ho trobava prematur i que m'ho prenia com una conte dels anys futurs. I ara serà potser el moment de fer balanç de la meva carrera i moltes altres coses. Però la medalla morera és un honor i és una cosa que m'ha fet moltíssima il·lusió.
Jo recordo un regal que em van fer, bueno, un dibuix molt maco, que vas fer tu per l'Ajuntament de Lleida i va ser un dels regals de Nadal. I ho tinc a casa meva, que amb molt de carinyo. No? Dic, tinc un Perico Pastor, no ho té qualsevol.
Sí. Pues me n'alegro molt.
Sí. El cantó de la Rosa Siré, mira, tinc el cantó de la Rosa Siré. Tinc un gravat
bona
de la Rosa i un del teu.
Bona companyia.
Bueno, jo voldria que em parlessis una mica, no sé, com va anar això de que et diguessin, escolta, Perico, vols fer el prego? Qui et va trucar? La Montse Parra, l'alcalde o qui et va trucar?
L'alcalde, directament.
I què?
Em va trucar al mòbil i em va preguntar si em faria il·lusió fer el pregó. Home, a tu què et sembla? Clar que em faria il·lusió. I des d'aleshores que estic allò prenent notes i a veure si surt una cosa que tingui cap i peus i que no em llencin tomàquets al final, m'entens? O sigui que a veure si quedo bé i us faig quedar bé.
No, home,
però,
jo suposo
home,
que sí.
Il·lusió molta, tota.
Sant Anastasi, que és el patró, estarà amb tu, no et preocupis.
Esperem que sí, que no tingui prejudicis i no li importi estar al costat d'un ateu, però
bueno.
Jo hi crec.
Escolta, jo només dic una cosa, que el rival que té d'alguna forma els metges és Déu, que sempre diuen gràcies a Déu que se salva una persona, però els metges s'encomanen a Déu, eh?
Home, clar.
Además que hay una cosa curiosa de tú que la gente no sabe. Un chico como tú, ¿qué hace en el mundo del deporte? Aquella Bienal famosa.
Aquella Bienal famosa, bueno, yo me voy a presentar porque el premi era un kilo y mig. Y la verdad es que em vaig endur un premi en un moment en què estava molt engraçat fent esquí de fons a Lles de Cerdanya, a casa dels dos amics Piluca i Lluís que tenen Cal Rei, i anava sempre que podia i em pujava i baixava a la muntanya i aleshores em va semblar que tenia el tema i una tarda vaig agafar una fulla d'un metro per dos, vaig fer diversos dibuixos i el que em va agradar el vaig pintar, el vaig muntar i la veritat és que em va fer molta il·lusió que em toquessin el premi. Em va caure en un moment molt oportú. Bueno, aquestes coses sempre són oportunes. I tinc la foto amb Doña Sofia donant-me la mà i el Pep. Amb el Pasqual Maragall a davant. O sigui que és una foto que...
Era el Comitè Olímpico Internacional, llavors, això.
Exactament.
És que jo, de pintors que hagin fet coses sobre l'esport, només conec un que és aragonès, que es diu Luis Toro, i que sí. Fa uns paisatges meravellosos d'esportistes i tal, sí. Que és molt amic de l'Associació de la Premsa Deportiva de Huesca, i d'aquí avui també molt recordat. Però anem a parlar de la festa. Què significa per tu la paraula festa major? Allò que feia la trenca.
Què significa per mi la festa major?
Sí.
La veritat és que és jo crec que és de les coses que, de les moltes coses que han millorat en els últims 40 anys. Jo recordo de petit les festes majors, per exemple, recordo de petit les festes de la Mercè no existien. Vull dir, hi havia una cabalgata, no sé què tenia, i crec que no existien perquè no hi havia aquesta idea de que a la festa major hi ha de participar tothom. Això es notava molt més en una gran ciutat com a Barcelona. A la Seu, la festa major, doncs hi havia l'empalat, sí, mai, també processó, clar, hi havia
la baixada de les piragües.
Bueno, jo et parlo de molt abans de les piragües perquè jo sóc dels primers que vam fer piragua a la Seu a l'any 63-64, que les fèiem allà a la palanca. I abans d'això no hi havia piragües, hi havia molt poca cosa, però hi havia l'embalat i el ball, que era la peça fonamental d'una festa major. Aquesta idea que la festa major és una cosa que ha d'implicar a tothom, si en un poble petit, si en una ciutat com Lleida o en una gran ciutat com Barcelona, això és després de l'any 75. La veritat és que és una cosa que funciona, perquè la festa major és una festa major i engresca tothom i tothom hi participa. I això, quan estàs en una ciutat, la veritat és que fa il·lusió.
Perico, jo que he presentat tantes festes majors ja al teu poble amb el Joan Ganyet i després amb, bueno, amb altres alcaldes, hi ha coses que no acabo d'entendre. Per exemple, hi ha partits polítics o regidors que no li agrada que hi hagi pubilles, no? No sé per quin sentit, no ho entenc, això, no ho acabo d'entendre, no? Que no li agrada que hi hagi pubilles o que hi hagi coses d'aquestes, no? Una festa major sense les pubilles sembla que falta alguna cosa, no?
Les pubilles, les falleres, jo què sé, jo crec que això són coses que apareixen i quan arriba el moment de que han de desaparèixer, desapareixen d'una manera natural. Resultarà que cada vegada serà difícil trobar una noia de 15 anys que estigui disposada a que la disfressi. Ara, entretant, mentre hi hagi una noia, o dos, un 20 de 18 anys, que els faci il·lusió sortir de pubilla, quan tira pubilles, què passa? És que ens estem tornant molt puritans. Tothom està buscant allò de... allò que tens amb el passat, allò que no sé què, allò que no és correcte. Si no fa mal a ningú, ara em diràs que és una cosa sexista, jo penso a fer punyetes. Escolta, fa il·lusió. Jo recordo quan érem petits que ens vestien a tots d'almirante per la primera comunió i a les noies de reina, més contents que un xut. Els capellans diuen, no, que és important és la comunió. No has de pensar en el vestit i en els regals. No penses, que collons, la comunió és el vestit i els regals. I si no, tal. Després resulta que els vesteixen a tots de caputxins. Bueno, és una altra història. Però és el que et dic, les coses van evolucionant i quan s'han d'acabar, s'acaben i ja està. Jo crec que no cal fer polèmica d'aquestes coses.
A la Seu teniu gegants, però tu has vist el conjunt escultòric tan meravellós que tenim a Lleida de les 12 gegants i que tots tenen la seva història?
No.
Pues jo t'ho recomano. Li dius a l'alcalde Àngel Rosc i a la Montse Parra que et portin a veure el Museu dels Gegants. M'ha dit el Cosme que em porteu allà. A part que jo sóc un aimant total d'això i aquesta casa pues, sempre han potenciat els gegants. La cultura popular i tradicional no es pot perdre. La cançó de la Trinca, Festa Major, defineix el que és una festa, jo suposo, no?
Sí. Jo crec que sí.
Ha d'haver de tot, no? El anar a ofici, el que vulgui que vagi, el que no que vagi, les sardanes, l'envelat, el concert, el vermut, el ficat un traig una mica millor, l'invitar a la família... Això és festa, no? Això és la festa.
Sí. I inclús, com a totes les festes, a l'acabar fins als nassos de la festa, diu, bueno, que s'acabi això, de tenir cunyans i sogres a dinar, és com el Nadal, com les festes de tot. És una ocasió de compartir, de tal i qual, inclús de vegades de barallar-se, però és d'allò barrejar gent i fer merder, que és una cosa que jo em sembla molt sana i molt cívica.
Aquí a Lleida tu saps que la tradició diu que les festes per ser el propi pes han sigut de ser ja pròpies seves. Per exemple, l'aplec del Cargol ja té dates pròpies i estava dins de la festa major. Moros i cristians han sortit de la festa perquè ja tenen la seva pròpia festa. Lleida, durant un mes, començant per la Fèria d'Abril, les Titelles, la festa major, moros i cristians i aplec del Cargol, déu-n'hi-do, després diran que som serios a Catalunya.
La veritat és que una de les moltes coses que m'agrada de Lleida, és que em sembla, i preneu-vos-ho com un compliment, és la menys sèria de les quatre capitals.
Home, és l'única que dà, perquè és Lleida, els demés, anar. Sí. A tots acabem anar, a nosaltres dà. Perico Pastor, te veig que estàs feliç de poder fer el pregó de la Festa Major de Lleida, el que serà pràcticament demà, perquè demà ja dijous comença la Festa Major de Lleida. Què es diries als lleidatans abans d'arribar al Saló de Plens?
Què els diria, Gerard? Que moltes gràcies.
Molt bé.
Moltes gràcies per la medalla de fa 25 anys i moltes, moltes gràcies per la manera afectuosa com m'heu acollit cada vegada que vinc de Lleida, per qualsevol cosa.
Per acabar, vinga, te faré un compromís. Ja que tu dibuixes molt bé, pintes molt bé, te tenim molta estima, compromet al locutor que t'acaba de fer l'entrevista. Fes-me una pregunta a mi, home, vinga, fes de presentador ara el locutor.
Que jo et faci una pregunta a tu?
Claro, claro. Canvia, canvia. Jo agafo els pinzells i tu el micròfon.
Tu penses que és massa aviat o massa tard perquè em demani de mi que faci el pregó?
Ja et tocava. Ja et tocava. De veritat que sí, gràcies. Perquè ha hagut persones que, bueno, tot, jo crec que tothom s'ho mereix, però tu has deixat petjada a Lleida i tothom te té molta estima, han vist les teves exposicions, bueno, t'has fet estimar, no? Ets una persona que t'has fet estimar.
Pues és una estima reciprocada.
Moltíssimes gràcies. Bona festa per tu, per la família i per tots aquells que gaudirem del teu pregó. Sobretot pensa en lleidatans, eh? Perquè encara que siguem una mica carrinclons, alguns nos diuen que també som xurroteros, que això no ho entenem. Molt bé.
Bones festes a tots.
Gràcies. Adéu, Perico Pastor. Fins aquí avui el nostre invitat ha estat Perico Pastor, que és el nostre pregoner de la Festa Major de Lleida. Ja ho saben, comencen a Lleida fins al proper diumenge. Festa Major i, per tant, la nostra salutació. Jo tinc un correu, cosme@copelleida.com.
Gràcies, Cosme. Recordem també el nostre número de WhatsApp perquè ens puguis enviar missatges de veu al 664-526-180, 664-526-180. Directes cap a la una, com sempre, buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon
doncs,
dia, Ricard.
Apa, cap on anem avui?
Mira, anem cap a la Cerdanya, ja que aquesta setmana l'oferim la possibilitat i si el dia 11 algú vol sortir...
No fa massa que hi he estat, 12, molt maco.
A Prats de Cerdanya. Anirem a Prats de Cerdanya. Prats de Cerdanya està situat a 1.124 metres d'altura, a la riba esquerra del Segre i al peu de la muntanya interior del Moixeró. La seva situació és un lloc on hi ha abundància d'aigües que fan que els prats siguin frescals, i amb això hi ha contribuït a donar una imatge verda i ufanosa d'aquesta contrada. El poble de Prats consta de dos nuclis primitius, que són Capdevila, que és el més antic, el qual estigué emmurallat i sembla que aquí s'hi trobava la força que vigilava el pas pel Coll dels Saigs, a més de l'església romànica de Sant Cerni, i l'altre nucli, que és el barri, que com ja indica el seu nom era un barri a les afores del Capdevila. Aquests dos nuclis de població són la llavor de l'actual Prats de Cerdanya, encara que modernament, amb l'allau de turistes, la construcció o les construccions amb urbanitzacions incloses, fan d'aquest lloc doncs, difícil de saber on comença una cosa i on acaba l'altra, ja que semblen que els edificis i cases escampades per la vall i per la terra de Prats són una sola unitat. Una de les primeres notícies del lloc de Prats data de l'any 1086 i és amb motiu d'una escriptura. L'església parroquial és un edifici d'origen romànic del segle XII amb moltes modificacions, sobretot durant el segle XVIII. Aquesta església, a final del segle XII, va ser saquejada pels homes del comte Ramon Roger de Foix i també pels de l'Arnau de Castellbó, defensors dels càtars. I l'any 1936 també va ser destruït un retaule barroc del segle XVII que hi havia. L'edifici, cal dir que ha estat restaurat a la dècada dels anys 60 i, per tant, guarda ja la seva esplendor després de la recuperació, després de la restauració. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: Déu ens guardi de la pols de maig i del fang de l'agost.
Vaja. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem ja directes a buscar les senyals horàries que ens indicaran que estem a la una de la tarda d'aquest dimecres 9 de maig del 2018. Recorda que d'aquí uns minuts arriba Joan Ramon González amb els bocins d'història i amb els nostres carrers. I a dos quarts de dues parlarem de noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà, David Casero. Parlarem, doncs, del que s'ha presentat dilluns. Microsoft va fer la presentació i ahir Google, posant molta èmfasi
el tema de la intel·ligència artificial. Fem una ullada ràpida a la xarxa viària lleidatana. A hores d'ara, cap mena de no hi ha cap calçada restringida per el tema de meteorologia, sí per obres. La C14, Oliana i Organyà, la C233 a Castelldans, la LB-9124 a Castell de Mur i la Nacional 260 té la calçada restringida en els dos sentits a la sortida L251, que està tallada a Sarroca de Bellera. Apa, que arribem a la una, ens informem bé des dels serveis informatius de la cadena COPE i després seguim aquí al migdia a Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Advertencia del líder supremo de Irán a Donald Trump. Ali Khamenei asegura que el presidente norteamericano ha cometido un error, le acusa de mentir y de comportarse de forma estúpida y superficial. Arremete también contra Europa, dice que no se fía. Corresponsal en Oriente Próximo, Miquel Ayestarán.
La República Islámica insiste en que pese a la salida de Estados Unidos del pacto nuclear, ellos están dispuestos a seguir respetando lo acordado en 2015. Eso sí, si los países europeos mantienen también el pacto. El líder supremo del país, Ali Khamenei, ha hablado esta mañana en Teherán y acusa a Donald Trump de mentir en su discurso y deja claro que Irán no va a cambiar su política regional ni tampoco va a detener el programa balístico. El sector más radical de la política iraní se ha reforzado con esta decisión estadounidense y echa en cara al presidente moderado Hassan Rouhani el haberse fiado de Washington.
Y estamos pendientes de que el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explique en unos minutos el recurso contra la ley catalana con la que Carles Puigdemont pretende ser presidente desde Berlín. Por su parte, el rey ha defendido la unidad de España frente a visiones excluyentes e insolidarias, palabras de Felipe VI en la entrega del premio Carlos V que este año ha galardonado al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. En la ceremonia, en el monasterio de Yuste, está nuestro compañero Fabián Vázquez.
Tajani ha dedicado este galardón a todos los jóvenes de Europa. Un proyecto ha dicho que es importante por sus valores de democracia y libertad. En su discurso, el presidente del Parlamento Europeo también se ha ofrecido como garantista de la unidad de España.
Defender su patria no es ser nacionalista, es muy diferente. A mí, yo soy un defensor, creo en mi patria. Italia y mi patria, Europa. No hay pequeñas patrias, solamente una patria.
Tajani ha donado la cuantía económica íntegra de este galardón a tres ciudades italianas afectadas por los terremotos y ha pedido que las becas que llevarán su nombre y que concede la Fundación Europea Iberoamericana de Yuste se dediquen a la prevención de catástrofes naturales.
Y hay más noticias en este miércoles 9 de mayo que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Tenemos novedades sobre la operación antiyihadista desarrollada en Lorca, Murcia y en Vizcaya. El terrorista detenido en Abadiño, cerca de Durango, tiene antecedentes por violencia machista. Pegaba a su pareja, le daba palizas para que se sumara al grupo Daesh. Además, permanentemente la obligaba a ver vídeos sobre la yihad. En COPE acabamos de hablar con una de las responsables de ANREF África en España. Esta ONG ha sido galardonada hoy con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Fundada en 1957, en sus seis décadas de vida ha atendido a más de 100 millones de africanos. Se centra en proyectos de salud materna e infantil y lucha contra el VIH, la tuberculosis o la malaria. Raquel Martínez, portavoz de AMREF África.
Pues se recibe con mucha alegría, imagínate, ha sido un trabajo duro, ¿eh? Además, porque tenemos mucho cariño y mucha pasión por nuestro trabajo y lo hemos recibido con mucha alegría y realmente es todo un reconocimiento a nuestra labor, que a veces pues la cooperación internacional está un poco en la sombra, a veces, digamos.
Y atentos a este descubrimiento inédito. Un grupo de astrónomos ha localizado un raro asteroide más allá de Neptuno, en concreto en el cinturón de Kuiper. Los expertos consideran que esta reliquia celeste debe contener claves sobre el origen del sistema solar. Tiene unos 300 kilómetros de diámetro y está situado a unos 4.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es rico en carbón.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a hablar de una cruz que lleva la siguiente inscripción: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Es así, además creo que viene de lejos.
Viene de lejos, sí, y va a estar en la Catedral de la Almudena de Madrid el próximo viernes, porque en nuestra catedral va a tener lugar una nueva edición de la Noche de los Testigos. Es una vigilia de oración y de testimonios que promueve ayuda a la Iglesia necesitada y que ha tenido lugar ya en otras ciudades españolas. Van a intervenir el padre Gaetán, un sacerdote de la República Centroafricana, y la hermana Lilamma, testigo de la persecución provocada por los radicales hindúes. Y efectivamente, el atractivo especial que tiene además esta edición será la presencia de la Cruz de Mosul. Fue una cruz profanada por el Daesh en la iglesia de San Simón de Bartella, en la plana de Nínive. Y tiene en su reverso esa inscripción que leías: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Después de todo lo que ha pasado, pues el valor que tiene es impresionante.
Pues nos vais a contar la historia completa en una media hora en El Espejo.
Hasta luego.
Estamos atentos. Gracias, José Luis. Y en los deportes, el Atlético de Madrid se harta del Barcelona, José Luis Corrochano.
Ahora te recuerdo este asunto, pero es noticia de última hora que competición sanciona con 4 partidos a Sergi Roberto por la agresión a Marcelo. Cumpliría 3 partidos en Liga y 1 de Supercopa de España contra el Sevilla. Asunto Griezmann, la intención del Barcelona de fichar al francés, sus contactos con el entorno del futbolista y las declaraciones públicas provocaron que el consejero delegado del club del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, haya escrito en la página oficial esta frase: estamos hartos de la actitud del Barcelona. Van a escuchar 3 declaraciones, la del directivo Guillermo Amor, la del jugador Luis Suárez y la del presidente Josep María Bartomeu, hablando sobre este asunto que han provocado la reacción del Atlético.
Pues te estamos contando.
Que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que hay buena, puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones.
De que traigan jugadores de esa calidad como Antoine, que comanda el Atlético en ataque, y eso es fundamental, y acá bienvenido sea.
¿Durante este año no se ha visto con él?
No.
¿Con su representante?
Con su representante. Yo le expliqué un día que evidentemente tenemos relación con todos los representantes, pero fue hacia el mes de octubre del año pasado. Por tanto, si alguien especula con esto, mejor no especular. Son sencillamente encuentros.
El Atlético de Madrid ya había denunciado al Barcelona ante la FIFA en el mes de diciembre. Hace unos minutos ha despedido a Asier Garitano como entrenador del Leganés para la próxima temporada. Ha asegurado no tener equipo para el año que viene. Y recuerden, hay 2 partidos aplazados que se juegan en el día de hoy: Barcelona-Villarreal a las 8 y Sevilla-Real Madrid a las 9 y media. Lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7 y media.
Ahora sí, te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ja estem al migdia a Lleida, però ja saps que nosaltres t'acompanyem des de les 12 i 20 fins a les 2 cada dia. Per tant, informació de casa nostra, per gent de casa. De dilluns a divendres, des de les 12 i 20 fins a les 2. Estem a la meitat de la setmana, dimecres, 9 de maig, ara mateix amb 7 minuts per sobre de la 1 i amb 19 graus a la ciutat de Lleida. El primer que fem és buscar la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Després, a 2:15, arriben les noves tecnologies de la mà de l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, avui dimecres tenim un cel poc ennuvolat a les comarques de Lleida, però aniran creixent núvols d'evolució i no descartem que ens deixin ruixats dispersos a la tarda cap al Pirineu. Les temperatures es mantindran sense grans canvis, hi haurà màximes de 26 graus a Lleida, 25 a Balaguer, 23 graus a la Seu d'Urgell, 22 a Tàrrega i 17 a Viella. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de l'oest durant les hores centrals del dia. Demà dijous tornarem a tenir un cel ennuvolat, núvols però que no deixaran pluges tampoc i a la tarda aniran aclarint-se. Les temperatures no variaran gaire, hi haurà mínimes de 12 a Lleida i Balaguer, 10 graus a Tàrrega, 8 a la Seu i 5 graus a Viella. Pel que fa al vent, continuarà suau, variable, amb predomini de la component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Com a darrera hora direm que el Geoparc Conca de Tremp-Montsec pren el nom Orígens Pirineus Catalans com a marca per donar-se a conèixer. La imatge d'una petjada de dinosaure i una lletra O conformen el logotip triat per promocionar aquest territori reconegut amb el segell de la UNESCO. I la Generalitat posa a la venda 47 immobles d'herències intestades per gairebé 5 milions d'euros. El paquet inclou 15 pisos a la ciutat de Barcelona i la resta a altres poblacions. Per exemple, en tenim una Artesa de Segre, a Castelldans, a Segur de Calafell, a Tarragona, a Tàrrega, a Tremp. Anem a parlar d'esports, com sempre, ben acompanyats amb els amics de Control Motor. Control Motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Doncs amb esports parlem de futbol, i és que hi ha ganes, ni que sigui al darrer moment, al darrer minut, de penal, o com sigui, però d'aconseguir aquest ascens, no d'aquest ascens, d'aquesta classificació per als play-offs. I el Lleida el que farà és subvencionar la totalitat del preu de la localitat als abonats que s'hi desplacin i també als no socis que hi vagin amb els autobusos del club. Hem d'anar a guanyar, diu el president, i a més està convençut de que si es guanya el Sabadell s'han de donar altres resultats, però està convençut que entrarem al play-off.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
I ara sí que estem nosaltres, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Pues aquí en ple el mes de festiu de maig, no?
Sí.
Titelles, la festa major...
Bueno, les titelles ja les hem tingut.
Per això...
Ara ens falta festa major.
A tope.
Parlem a Lleida Ciutat, sí. La festa de moros i cristians el següent.
S'estan preparant.
I acabem amb la play.
I se sent la broma dels cargols que estan preparant-se, quasi bé, ja, no?
Sí, sí. Joan Ramon González, estem a setmana de festa major, però, sí, com sempre, nosaltres anem a parlar de bocins d'història. Per cert, que hem rebut més d'un missatge que ens felicitava per haver resumit la setmana passada, coincidint el dimecres, com va ser, amb el 2 de maig, amb aquest bocí d'història, que jo crec que, mira, sense voler, va escaure exactament el dia que ens tocava l'espai de bocins d'història, que no sempre ho podem fer, això.
No, clar que no, però escolta, el calendari és el calendari.
Però sí que és veritat que de vegades són aquestes historietes que després igual no en parles mai més amb ningú, però va bé que te les expliquin, perquè sapiguem que el castell del rei està destruït, o ens queda només el que ens queda, perquè va passar el que va passar, i va passar en quin any va passar, i dins de quin context i de quina lluita. Doncs la guerra del francès, etcètera, etcètera, que això en vam parlar la setmana passada. Abans de parlar dels bocins d'història, hi ha una altra cosa que hem de recordar, i és que, com diem, aquest cap de setmana és festa major a la ciutat de Lleida, concretament divendres és Sant Anastasi, que és el dia festiu, i el cap de setmana, doncs, i aquest mes que està tot junt, s'allargarà totes les activitats. N'hi ha una que fins i tot la gent de fora de Lleida, jo us recomano, que jo ja l'he fet, i que és maca, i suposo que es farà, i és la visita guiada nocturna a la Seu Vella, que es fa just abans, i calculat, perquè us doni temps que a l'acabar, de fet, no tiren el primer foc artificial fins que s'acabe la visita guiada.
No però al revés, però vale.
Bueno, sí, però així queden bé, també. Però vull dir que és una visita guiada nocturna per la Seu Vella, i a l'acabar, des de la Seu Vella, es pot veure el castell de focs artificials, que es veu des d'una altra perspectiva i és totalment diferent, eh?
Sí, sí, per descomptat.
A més, és una, tradicionalment, aquesta visita guiada nocturna és una visita guiada que té una acceptació altíssima.
Sí, és una de les activitats que fem l'Associació d'Amics de la Seu Vella en col·laboració amb el Consorci del Turó, que té més èxit, i ja fa més de 10 anys que l'estem fent, per les dues festes majors com a cloenda, i sempre ja és un clàssic, i d'excepció d'un any que no sé què va passar, que van punxar en os, i no era perquè plogués, els altres anys sempre té pues, una assistència, una mitjana de 300-400 persones.
A més, i ara ve la part més bona, és gratuïta.
Sí,
no, és gratuïta, aquesta, no has d'avisar a ningú, t'has de presentar allí dues hores abans i ja està, dues hores abans dels focs, vull dir.
Sí. Allà a les 8.
A les 8, comença els focs a les 10.
Els agrada la música, tenen l'Escola Cantorum, que és aquest grup de música gregoriana que sempre també toca. Són els teloneros, diríem, de l'activitat nostra, que la fan a la pròpia Seu Vella, és a dir, que si algú li agrada la música pot quedar-se allí i després al sortir fer la visita guiada, que la fem 4 o 5 guies de l'associació que voluntàriament ho fem, i que cadascú té el seu estil i explica les coses a la seva manera, i que a vegades hi ha gent que col·lecciona guies perquè diu, bueno...
Bueno, per què no? Escolta, a més, cada persona li fica el seu segell personal,
exacte,
cosa
això,
que trobo molt bona.
Correcte, jo crec que és un dels atractius de la visita, és aquesta, que són gent que s'estima més la Seu Vella, com poden ser nosaltres, tant el Ricard com jo, evidentment, que l'estimen molt i molts dels que ens senten, però que la volem transmetre, aquest sentiment, a la gent que venen a sentir-nos, i a la nostre coneixement i a la nostra manera, doncs ho fem. I gent doncs, diu, mira, aquest any he provat amb aquest i aquest any he provat amb l'altre, i així que està bé. Per tant, és una de les iniciatives. I després, com ha dit molt bé el Ricard, doncs, gaudir dels focs artificials, especialment des del claustre, que és un lloc que normalment no es veu, perquè tradicionalment sí que la gent espontàniament ha pujat moltes vegades ja a la Seu Vella a veure els focs artificials, perquè tota la part de muralles del baluard de la Reina i del baluard de l'Assumpció i de la Llengua de Serp ja es veuen bé els focs. Uh-huh. I després també a les terrasses del Castell del Rei, que també té una visió especialment singular.
Sí, 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 però bueno, vull dir que ja que esteu allà dalt,
sí.
És una manera de veure els focs diferent, eh? Sí, perquè sí, sí. Normalment doncs, te'n vas a baix al riu.
Exacte, correcte.
Sí, sí, normalment, sí. Molta gent, no tothom, eh?
Sí, 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 sí.
Però, escolta, una vegada, però des d'un altre lloc.
També està bé, i des del riu pues, es veu la Sovella, que també està bé. És a dir, que tot és,
per tant, diumenge a les 8, gent de la ciutat o de fora, eh? Hi haurà el Joan Ramon, suposo.
Espero.
Un dels guies, eh? Però vaja, podeu triar a qualsevol guia que hi hagi, eh? I fer aquesta visita guiada. Clar, aquell dia es pot entrar a la Seu Vella de manera gratuïta.
Sí, senyor.
Però què passa si vaig qualsevol dia amb amics o amb gent? Doncs no es pot entrar a la Seu Vella
gratuïta, no.
Gratuïtament no, com, bueno, primer, com a tots els
el primer dimarts de mes, sí.
Sí, però vull dir, com a tots els equipaments doncs que hi ha a tot el país, s'ha de pagar per entrar.
Sí.
Però hi ha una manera.
De fer-ho si, tot l'any, sí, senyor.
Clar, et fas soci de l'associació Amics de la Seu Vella, et donen el carnet, i amb allò pots entrar sempre gratuïtament i fins i tot pots pujar dalt al campanar.
Correcte. I al Castell del Rei...
Entre altres coses, tot, entre altres avantatges, però pots entrar sempre que vulguis.
Correcte. I són 25 euros a l'any, és a dir, que no és... És a dir, l'associació Amics de la Seu Vella, des que estic de president, ja aprofito per fer la cuina publicitària...
No s'ha mogut, no, aquest preu?
No s'ha mogut, és a dir, fa 20 anys que tenim aquest preu, i el que sempre hem volgut és que sigui al contrari, el que es mogui és el nombre de socis.
Uh-huh.
I això fa que hi hagi més recursos per l'associació. Per tant, animo els que no siguin socis a que es facin socis per aquesta quantitat simbòlica de 25 euros i que tenen aquests avantatges, a part de ser formalment amics del principal uh-huh. monument que tenim a Lleida.
Fa 3 setmanes va haver la Diada de Sant Jordi, l'associació dels amics van tenir la seva paradeta a la plaça Sant Francesc, i déu-n'hi-do l'acollida que va tenir de socis nous,
eh? Sí, ja tenim una docena.
Que la gent li has d'explicar exactament què és l'associació. Doncs mira, fem això, això, això. Ah, caram, no us coneixíem, faig soci.
Correcte.
Clar. Doncs us ho diem aquí, eh?
Però també això va mi dos o tres que espontàniament van vindre a fer-se socis
sí,
a la
sí.
parada, que qual sempre te fa goig, joc.
Per tant,
goig, perdó.
Sí. Si voleu entrar a la Seu Vella, que tant que en diem, hi anem poc, jo crec, doncs ho tens fàcil. Escolta, et fas soci i a partir d'aquí, a part d'altres avantatges, tens l'entrada gratuïta. Dit això, que t'he pres la meitat del temps dels cursins d'història, com sempre. Però...
Oh, és igual, és a dir, o canviem, o seguim parlant d'això, o dediquem una mica el temps a el que tenia més o menys preparat avui, que era parlar d'una activitat tradicional, constructiva, i ja que parlem de la Seu Vella, que està reivindicant el patrimoni de la humanitat, hi ha una altra activitat que està tot arreu del món, però que sobretot a la Mediterrània té una connotació important, que és la pedra seca, la manera de construir uh-huh. en sec, de manera tradicional, i que des de que es fan les primeres construccions, probablement els homes del Paleolític, quan van voler fer simplement un parapet o alguna cosa, la farien primer amb branques, però després ficarien pedres, i després van veure que ficant pedra sobre pedra, doncs d'alguna manera allò tenia més consistència. Això simplement, aquesta tècnica, evidentment més depurada i més polida, uh-huh. seria una tècnica que ha arribat fins als nostres dies, una tècnica barata, perquè fins i tot solament has de tenir pedra, que ja està bé, i a vegades inclús en un congrés que va haver, ara ja farà doncs, quasi 2 mesos, perquè va ser entre el 23 i el 24 de març a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, un dels primers congressos que es fan aquí a casa nostra dedicat a la pedra seca.
I algun estudi s'ha impulsat també ja.
Sí, correcte, i tenim un centre d'interpretació a Torrebesses que està molt bé per gaudir de les diferents construccions que es fan amb aquesta tècnica, que són, així resumides molt breument, lo primer i lo bàsic són les espones, és a dir, els camps de conreu en zones sí. elevades han de fer terrasses per poder practicar el conreu i que no marxi la terra. Llavors fan aquells marges verticals que alguns són autèntiques obres d'art, amb pedra seca, però ben carreus.
Sí, sí, però que encaixen clavades. Sí, sí, alguns... Sembla estrany, doncs les han anat buscant i ja han encaixat.
Correcte. Que hi havia algun tècnic que havia estat aquí en el congrés aquest de pedra seca que deia que més que pedra seca s'hauria de dir pedra falcada, perquè s'acaben de falcar amb pedretes petites que tenen tanta igual importància. A part de les espones estarien, probablement, el segon gran que són les cabanes de volta. Són aquestes cabanes que tenen els pagesos ara amb els cotxes, els que van a cultivar o amb els tractors, tornen a casa totes les vegades que vulgui, però abans a vegades estaven les finques dels pobles a 6-7 quilòmetres i anar caminant.
Clar.
O anar amb un ruc doncs no els hi valia la pena, inclús quedaven a dormir, sobretot a l'estiu quan tenia molta fenya, i fan aquestes cabanes, que a vegades inclús en les cabanes doncs dormien amb el propi bestiar i són unes escales que és una volta, és a dir, és una volta de canó, a vegades incrustada en part a la pròpia muntanya, per fora està recoberta en terra, amb la qual queda com dissimulada i mimetitzada, i se manté la temperatura com en una autèntica bodega, un autèntic celler, no?
Sí, jo hi he estat amb alguna,
sí,
i em consta que alguna que jo no hi he estat l'han reconvertit a restaurant,
sí.
Però sí, sota petició.
Sí, sí, exacte. Sí, no, sí, són petites, són relativament petites.
Sí, sí, o sigui, és, escolta, som tant persones, amb càtering tot i tal, arreglaret, amb llum
sí,
i tot.
Correcte.
I sí, sí, eh?
Aquí el Mariano Urrea, que és l'alcalde de Torrebesses, una de les idees que té és fer un conjunt d'aquestes cabanes, utilitzar-les com a habitació d'un hotel rural així disseminat. I tampoc és mala idea, és a dir, perquè hi ha algunes que estan en llocs paradisíacs, mm-hmm, enmig del camp, i tenir allí una nit sense contaminació lumínica i gaudir de la nit. I
ni soroll.
Exactament. Per tant, no és mala idea, i a part del restaurant, que també n'hi ha, pues, aquestes iniciatives. A part d'aquestes de pedra seca, que hi ha de molts tipus, de molt estat de conservació, inclús recordar que darrerament amb això del catàleg municipal ha sortit la reivindicació de que una de les que tenim més a prop de Lleida, que està aquí a prop de Tete, dic aquí a prop de, com la copa està sortint de Lleida cap a la zona de la Mariola, mm-hmm, a la zona de Serra Llarga, allí a la vessant sud del Tossal de Serra Llarga hi ha una de les cabanes de volta magnífiques que tenim al terme municipal de Lleida, i és esplèndida, està molt ben conservada, és molt gran, té inclús un soterrani i que s'ha reivindicat i sembla que estarà en el catàleg d'elements a protegir en aquest pont que s'està treballant aquests dies. I, bueno, ja que aprofito que estem en aquesta zona, recordar també que fa un parell de setmanes se va commemorar el 25 aniversari de la Comissió de l'Horta, que seria com la Comissió de Veïns de tots els de l'Horta, i a la Granja Pifarré, amb el Joan Pifarré, vam poder fer una xerrada explicant la història de l'Horta.
Sí, sí, et vaig veure la foto, sí.
Es van ensenyar moltes modificacions que havia fet a la granja, però, curiosament, per arranjar un marge de jardí que hi havia allí, va fer d'uns 50 centímetres una paret de pedra seca, i va portar gent de les Garrigues a fer l'obra de pedra seca tradicional que aquí al Segrià quasi bé s'havia perdut. I l'altra gran construcció de pedra seca, que aquesta és més complicada de veure-la, però que sobretot a Torrebesses tenen uns conjunts magnífics, són els aljubs. Els aljubs són cisternes, o sigui, hi ha les bases a l'aire lliure, que són les que són per a veure el ramat, que són simplement pues, una mena de circunferència o com una mena d'oval de pedra, a vegades amb graons per poder baixar a buscar l'aigua per portar-la cap a dalt si el ramat no pot baixar. Hi ha de moltes mides i de moltes dimensions, però quan és per veure l'home, el que fa és tapar-la amb una cabana, que a vegades té unes voltes d'aquestes de falsa cúpula, perquè són pedres que es van aproximant fins que arriben pràcticament a tocar i no funcionen com a cúpula, però quasi. I és una construcció també ancestral que a vegades s'ha utilitzat a la Mediterrània per fer pues, dolmens, tombes i demés, no? I algunes són molt curioses perquè fins i tot tenen una forma cònica, i a Torrebesses tenen un conjunt magnífic d'aquestos aljubs, que són llavors dipòsits de l'aigua de pluja al mig del camp, però aquesta aigua no és pel ramat, també es podia estreure si volies pel ramat, però el ramat no pot accedir i estan protegides per aquestes construccions. Llavors, bàsicament són aquestes les quatre grans construccions de pedra seca. I que aquesta tècnica, insisteixo, està a tot el món, a tot el planeta, però que la idea ha sortit aquí de la Mediterrània i de los països de la Mediterrània europeus. Són 8 països que han signat una mena de conveni de protocol per considerar que es declari com una tècnica immaterial, de patrimoni de la humanitat, de tipus material. I en aquest sentit, aquesta iniciativa que està en part portada a terme des de les terres d'aquí espanyoles i sobretot des de Catalunya i aquestes que s'estan movent aquí, doncs em sembla que és una iniciativa magnífica per recordar aquesta tècnica que tindria, si més no, el seu origen clar, doncs a partir del Neolític i sobretot se desenvoluparia durant el bronze i que tenim les construccions famoses construïdes així com per exemple, a l'illa de Malta, que tenia una sèrie de monuments megalítics extraordinaris, o a Grècia, pues, a la zona de Micenes, les tombes d'Atreu, en fi, tenim magnífics exemples antics, però d'alguns que no són tan antics, que han arribat fins a nosaltres i que demostra que és una tècnica viva i que, tot i que s'ha perdut en part, però que encara hi ha gent que l'està recuperant, com aquest exemple que hem dit ara, de fa escassament, de fa un mes, a la Granja Pifarre de Lleida.
Molt bé. Nos fem una pausa i de seguida parlem de carrers o de places.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando. Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición. Tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Y con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, pañales Dodot Activity Extra o Sensitive, distintas tallas y formatos, comprando dos. La segunda unidad sale a 6,75 euros.
Lo mejor de las mejores marcas en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan.
Eso me parece bien.
Las toman.
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal. Vengador y venganza ciega. El sábado y domingo por la noche, Cine sin cortes en 13.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu maz insistente a los 4 años.
Siguió jugando,
¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Doncs apa, que avui estic perdut, Joan Ramon.
Bueno, jo crec que és fàcil, perquè ah, sí? A la Pedra Seca hem parlat de Lleida, del Segrià, hem parlat de Torrebesses, però Torrebesses, tot i que és del Segrià, està el que seria el Segrià Garriguenc, el Segrià Sec. Per tant, on trobem més Pedra Seca? A les Garrigues. Les Garrigues és la supercomarca de la Pedra Seca, que inclús ara estem una mica preocupats, els que ens agrada el paisatge aquest de la Pedra Seca, perquè amb el rec del canal Segarra-Garrigues hi ha moltes modificacions del paisatge i algunes zones s'hauran de conservar, sobretot paisatges d'aquestes espones brutals. Per tant, l'avinguda a la que dediquem avui
l'avinguda
de les Garrigues, jo crec que està decantadet. Fa 2 programes vam parlar de l'avinguda de Tarradellas, que era l'arribada cap al Pont Vell, sí, antic històric, però quan se va obrir el nou pont després de la guerra, que es va ja fer l'accés a través dels Comtes d'Urgell, es va fer l'avinguda de les Garrigues com a accés normal a Lleida, a partir de que llavors la carretera baixava fins als Comtes d'Urgell. Llavors és una avinguda llarga, perquè arriba fins a la Bordeta, uh-huh, i té 3 trams, diríem, l'urbà que va des de la plaça Vores, passat el mateix cap pont, i va fins a lo que seria els Comtes d'Urgell o la variant de la Nacional 2. Després aquí entra en una zona que a vegades se perd una mica, perquè hi ha algun xalet, passat el canal de Serós, però continua sent l'avinguda de les Garrigues, i l'entrada a la Bordeta, fins a arribar ja a lo que seria la curva de final, que ja arribes a l'hostal de la Bordeta, continua sent l'avinguda de les Garrigues. Per tant, és una manera d'arribar cap a aquesta comarca, que evidentment podem anar per altres llocs, però que recorda aquesta comarca especialment important per lo que és sobretot el conreu de l'oli, no cal dir-ho, que com a vegades se'n diu, pues, que el millor oli del món es fa aquí a les Garrigues, tot i que a vegades els andalusos també diuen que el seu és molt bo, però l'oli d'oliva, sigui d'on sigui, sabem que és molt bo per la salut i per tot, i per tant el de les Garrigues no deixa de ser un dels millors olis del món, això sense cap dubte, sí. I que té com a capitalitat les Borges Blanques. El que passa és que les Borges Blanques, com està a la zona nord de les Garrigues, la part més baixa, i està regada en bona part pel canal d'Urgell, ja comença a ser una capital d'aquestes una mica com distant de lo que seria el cor de les Garrigues sec. I a vegades, a l'hora de buscar una capitalitat al centre de les Garrigues, pues, se pot parlar com que fora la Granadella, per dir alguna cosa. La població estrictament garriguenca, que no té aigua de rec i que serà difícil perquè està molt alta, molt amunt. A vegades a l'Iber és un dels llocs on arriba la neu abans que res, i que l'aigua del Segarra-Garrigues tampoc l'arribarà directament, sinó és per bombeig, i per tant serà una de les que quedaran aquí com una mostra de lo que és aquest paisatge garriguenc magnífic i que tenim, pues, aquí a tocar de Lleida, escassament a 30 quilòmetres, amb llocs magnífics com podria ser Cogul, no cal dir-ho, no?
Per cert, deixa'm que digui una cosa només. A la rotonda que hi ha a l'Avinguda de les Garrigues, on hi ha bowling, per entendre'ns, si us poseu de cara a la Seu Vella...
Sí, amb la vista...
No, però és que està com fet a mida.
Exactament.
El campanar, sobretot si ho feu a la nit, exactament el campanar queda al mig del carrer. Hi ha moltes fotos des d'allí, eh?
Sí, bueno, és que de fet, com vam fer aquesta avinguda, moltes vegades els carrers i les avingudes buscaven els campanars com a referència. Això si es va fer cap als anys 40, que seria quan se dissenya l'avinguda de les Garrigues, pues, veure aquella perspectiva va tenir l'encert.
Sí.
I aquesta rotonda, ja que ho dius, també té l'encert que té unes oliveres magnífiques.
Sí,
i que demostra i recorda que vas cap al món de l'olivera.
És una bona rotonda, normalment no les sabem acabar de decorar massa bé Lleida. Joan Ramon González, escolta, que tinguis bona festa major. Recordem diumenge a les 8 del vespre a la Seu Vella, només cal presentar-se i ja està per la visita guiada.
Correcte.
I la setmana que ve, si sobrevivim a la festa major, doncs hi tornem.
Esperem sobreviure, això faltaria, perquè hem de viure més festes majors, perquè Sant Anastasi es porta per bon camí a tots. Gràcies.
Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta?
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés, serás el primero en descubrir la inteligencia artificial de los televisores LG Super UHD NanoCell.
Aprovecha las ofertas de lanzamiento con hasta un 15% de descuento en el Corte Inglés.
Además, hasta el 31 de mayo, llevándote uno de estos televisores, te regalamos otro, también con inteligencia artificial.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Si piensas que deberías pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Ah, es miércoles. Ya me han dicho si estamos a mitad de semana, pero se me está haciendo eterna, como la cuesta de enero, que estamos en abril y la sigo notando. Entonces me acuerdo que he transformado mi coche a autogás y que Repsol me ha regalado 400 euros en carburante. Y empiezo a ver el vaso medio lleno. A ver, el miércoles me gusta y lo que queda de semana se hace más corto siempre. Repsol te regala 400 euros en carburante por transformar tu coche a autogás, con el que te beneficias de las ventajas de la etiqueta eco y ahorras hasta un 40% en carburante. Infórmate en autogas.repsol.es.
I ara sí, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, com sempre, parlant de noves tecnologies des de l'espai InfoCope Lleida, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també estem nosaltres el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, muy buenos días.
Fa ulleres el David, eh? Jo també, eh? És que ens han posat dos quinots aquesta setmana.
És que
però per què seguides?
Lunes, martes, hoy, esta tarde, otra vez en cuanto se despierten, nosotros no podremos dormir.
Bueno, bueno, segur que teniu moltes coses que contar. O si no, fem a l'assistent virtual, que ens ho conti?
Això.
Vinga, perfecto.
De què parlem avui, Jaume? Que la meitat ja t'ho hem dit.
Bueno, ja m'ho heu dit. No? Doncs avui un programa que tenia pendent de fer en els més de 10 anys que portem en antena. Espero que us agradi, ja que parlarem de com ha canviat la manera de punxar a les sales de ball o discoteques. 30 anys enrere tot era analògic i ara segur que és molt diferent. Tot digital, no? Aquesta fora la paraula. A l'espai de l'entrevista, Tic, ho comentarem i ho disfrutarem amb un dels discjòqueis que ha viscut tot aquest canvi des dels 80 fins avui en dia, adoptant totes les tecnologies que han passat en el llarg d'aquest temps. I després, doncs com sempre, farem una petita pausa pel concurs d'adivinar la cançó o l'any o la sorpresa musical? No, avui no, perquè us l'he preparat jo, la cançó. I va relacionada amb l'entrevista,
És sorpresa musical, però és del Jaume, Em va posar un missatge i em va dir, i és l'última que faig de la temporada.
No, és más, Ricard, nosotros ahora ya cuando haga la presentación ya nos vamos, ya le dejamos que haga ya el programa. El jefe hoy se va a estirar, que no veas. No,
bueno, carai, ostres, per un dia demanar una cançó, no? Dic, que de més que va relacionada amb el tema, doncs... Vinga, després de la música, doncs, la notícia del passat o aquesta efemèride que el David sempre té preparada, i després tot aquest resum que ja té ganes de començar a contar, perquè Keynote de Microsoft, Keynote de... millor dit, IO de Google... i intel·ligència artificial per un tub.
No sé si ens donarà temps de dir-ho tot,
Bueno, deixem-ho aquí. Ho resumirem tant com podrem. I, com sempre, el millor sempre tenim de reservar aquests 3 minuts pels finals, que acabem amb les fantàstiques idees i solucions, sobretot comoditats, que ens porta l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4. I a internet, espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, l'entrevista del dia.
Ho comentàvem al començar, en teníem ganes, però no trobàvem mai el moment. Fa 2 programes vàrem començar amb la notícia de Vici. La setmana passada vàrem posar un tema dels 80 i ens ha vingut tot com a molt rodat, ja que era un dels temes que teníem per parlar-ne. I aquesta setmana comencen les festes de maig de Lleida i, doncs som-hi, una de les peces més importants a les sales de ball i discoteques és el DJ, ja que en tot moment té de mantindre la pista de ball plena. Les eines que té per fer-ho, una és la música i l'altra, la tecnologia per punxar-la. Per parlar-li avui amb nosaltres, l'Ivan Uriach. Què tal, Ivan? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Doncs benvingut aquí a Cope Lleida. L'Ivan és un DJ de reconeguda trajectòria en les comarques de Barcelona, perquè no en soni el seu nom no vol dir que no sigui menys important, ja que ha set resident de sales tan anomenades com Apocalipsi, Trocadero, Patxà Saragossa i moltes més. Creador de la marca i Megamix Forever 80 amb Toni Peret, i en l'actualitat punxant a Xic Barcelona i a Patxà, i també està com a músic productor de Blanco i Negro Music. Ivan, tota una vida en cabina punxant. Ha canviat molt la cabina des de quan vas començar a l'actual?
Pues la veritat és que sí, és a dir, ha canviat molt el que és la part tecnològica, per si dir-ho, no? Antigament era més manual tot i avui en dia és tot molt més digital. Això seria el canvi més important. Evidentment, la música també ha canviat molt,
Tu ho has dit, no? Era tot molt més manual. Als principis dels 80, la feina que feia un DJ era una feina artesanal?
Bueno, més que artesanal, i tenia que reinventar molt, perquè evidentment no havia ni referències de res, molt pocs discos de mesclat, vull dir, era tot, els compassos i tot, era molt imaginatiu. És a dir, no havia un BPM que et digués, aquest disc va a 30, 40, 50, 60, és a dir, no havia això, no? Tot era imaginatiu, con lo qual era molt més creador, la persona que agafava la música tenia que fer, ho feia més en talls, no? Tallo aquí perquè té... de golpe, vinga, va, pim-pam, no? És una mica això.
La manera
molt
de...
imaginatiu.
Sí, la manera de barrejar, superposar cançons en aquell moment, si us etiquetava, se podria dir que vau ser creadors?
Possiblement, perquè, clar, els discjòqueis de l'època pensa que no hi havia escoles, ni acadèmies, ni ningú que et digués res, com avui en dia hi ha un món de possibilitats, inclús a l'internet, que pots veure o en vídeos, o en el que sí que pots explicar com fer-ho o com, què tens que fer o com... Bueno, en fi, una miqueta d'explicació. Antigament no existia tot això. Sí, simplement tu anaves a una discoteca, si tenies sort, en un pub, i veies un noi posant música que igual estava al mateix nivell que tu, vull dir, no sabia més. Però intentaves aprendre a veure una mica, no?
Es pot dir que vau crear una professió, no?
Sí, evidentment, sí. Antigament es deia, bueno, no, es deia pinxadiscos, però legalment no ni existia. La Seguretat Social, vull dir, un pinxadiscos era pues, una persona que, bueno, pues igual es comprava a discoteca, o sigui, se'n tenia, no en tenia que estava posant música. Això va vindre més tard, no? Però, evidentment, abans no existia ni la professió ni res.
Bueno, jo me'n recordo en aquella època que va ser tot una revolució. Podríem parlar de Mai Platinas, que seria el pare dels DJs. No sé si tu creus lo mateix. És que la veritat és que feien... o feu malabarismes amb els discos, no?
Sí. Evidentment, clar, hi ha diversos tipus de disjockey. Jo sempre he dit que n'hi ha com tres fases. Un és el disjockey de ràdio, que no té res a veure amb el disjockey del Megamix, que està en un estudi, ni tampoc amb el disjockey de discoteca, que està en directe. Perquè són tres funcions totalment distintes, aunque semblin que sí, però tenen res a veure. Perquè, per exemple, el disjockey de discoteca té que tindre molta psicologia, ¿vale? Per què? Perquè té persones davant i té que fer ballar. I llavors, clar, no pot tirar cap endarrere i dir, bueno, pues aquesta cançó no em va bé, la trec i ara poso una altra. O sigui, té que ser molt, molt conscient, m'entens? El que està en un estudi és totalment diferent. S'està trencant el coco de fer una mescla, algo diferent, i ho fa 20, 100, 200 vegades fins que li surt bé. I el de la ràdio, evidentment, és una persona que està pues, escoltant a la gent per les emissions de ràdio, per posar música, per el que li diuen, per el que fa... En fi, són tres camps molt distints. No es pot aclubar tot el mateix perquè no és la mateixa feina, encara que tingui la música com còmplice de tot, no?
Un dels malabarismes que feu, que va sortir en aquella època, que va ser molt impactant, va ser les crashing. Mira, escolta'n un.
Sí.
Aquí tenim el que és la base i a sobre, doncs...
Sí. Correcte.
Quin fou l'escrashing més usat? O aquest fora el hit que vau inventar?
Vale, no. La història de l'escrash, això com t'he comentat que hi havia tres tipus de jockey, evidentment en cada rama n'hi ha diferents rames. Què vol dir això? Que els americans, per exemple, la música, que li diuen House of Funky, és molt més negra i s'utilitzava l'escrash, cosa que a lo que era Europa això passava, era una altra història, era més música... disco i tal, o disco, per si dir-li, era més... no era tan de soroll perquè s'entengui. Els americans eren molt més atrevidos amb això, no? I clar, un disc que d'escrash és que sap fer molt bé això. Això no vol dir que sàpiga fer ballar la gent. Ja tornem a lo mateix. Un disc que d'escrash fa molt bé el que és l'escrash perquè està constantment fent el mateix. D'aquí va sortir com el Mai Platinas a fer repeticions i coses, que és un crack, és un number one, ell, el Toni Perella i el Castells, no? Vull dir, són com una base d'aquestes coses.
Després del... Però clar, això ja estàvem parlant de coses manuals, amb tecnologia totalment analògica, no?
Sí.
Podríem dir que el sampler és el primer element digital o estri que es va introduir en la cabina?
No, la cabina, poder sí, el sampler, però la repetició. Antigament havia unes magnetofons que es deia... Bueno, havia la marca Devo, si no recordo mal. Havia Mafa, havia diversos magnetofons que es tallaven les cintes per fer les repeticions. Això què vol dir? Pues que deien hola, 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 i després anaven tallant aquesta cinta perquè fes hola. O sigui, el primer sample seria aquest, per així dir-li. No era digital, sinó era algo manual.
O sigui, inventasteis... Buenas, Joan. Inventasteis el copiar i pegar. ¿No?
Bueno,
el copypaste, ¿no? Digo, me hablas sí, de una cinta allí cortando, pegando para que luego pudiera hacerse todo esto manual, ¿eh? No me talla tin pegat y amb la cinteta blanca ni res.
No. Sí, un poco sería esto. Lo que pasa es que todo esto viene de fuera importado, es decir, no fuimos los creadores aquí es verdad que en Cataluña fuimos con ellos porque los tres son catalanes, eso sí que es verdad. Pero no, en España no fuimos, digamos, los innovadores. Esto ya venía de Estados Unidos. Habían unos concursos de la DMC, que por cierto Mai Platinas ganó, y ahí es donde se empezaron a ver las cosas, porque como hubo repetido, los americanos son muy atrevidos, siempre han sido muy avances, es decir, han hecho cosas, hoy en día ya no es tanto, pero antiguamente eran hacían cosas muy locuras. De hecho está como la famosa discoteca Studio 54, conocido mundialmente por su manera de hacer las fiestas con mucha potencia, con cosas que aquí esto no se entendía. Es decir, o estamos locos o qué, algo así, ¿no?
No lo que le gustaba al DJ, sino cómo llevar al público, ¿no? Como repetido en varias ocasiones. Digo, y de tanta manualidad, es decir,
sí.
Hoy día la tecnología... ¿Hace que sea más fácil o más rápida la producción? ¿O por el contrario, como mucha gente puede producir más porque los medios son más sencillos, es más difícil hacer algo bueno?
A ver, te explico. Aquí ahora juegan varios caminos. Hay personas que se dedican exclusivamente a hacer según qué cosas y lo venden. Es decir, yo llego allí y le digo, oye, mírame un megamix. Y me lo hacen. ¿Cuánto vale? 1.000 euros. Toma, 1.000 euros. Y yo cojo, me voy a la discográfica y cojo y digo, esto es mío. Y para adelante. Esto sería una posibilidad que pasa con cantantes también. Es decir, personas que no cantan, como por ejemplo lo que pasó con el tema de Dan Harrow, que era una persona que tenía, era muy guapete, lo cogieron como imagen, pero la voz no era de él. Era de otro cantante famoso, que no nombraré, pero que me refiero que es un poco esto. Es la tecnología te ayuda, pero no te puede ayudar al 100%, porque no tiene, la tecnología no tiene psicología ni vida. Es decir, yo te puedo dar 20 canciones y hacerlo muy bien con un ordenador, pero si no tienes psicología y no sabes lo que tienes que poner, fallarás, por mucho que sepas de tecnología, porque esto es una parte humana y esto es lo que no se puede copiar ni cambiar.
El pas del vinil al CD,
sí,
va ser una primera evolució. ¿Cómo os va influir tot aquest tema?
En principi, lo que era, va influir a lo que era el tema de poder-ho posar, és a dir, com tot, vull dir, el nivell d'això que avui en dia n'hi ha de tot, però antigament no. A Masclat ja va costar molt, perquè hi havia un que es deia l'Elenco, que no tenien ni caixa, tenia una amortiguació i havia que fer un forat, posar el plat, i eren molt cars, vull dir, molt cars. Era molt raro que ningú tingués cap a casa, con lo qual tenies que anar a un local i treballar en aquest local per poder utilitzar aquest plat. Després va vindre un model que es deia Technics, que avui encara en dia ha quedat com a record o és com un líder, no sé, és com una, el buc insignia, no?, del videojoc i el Technics.
Els Technics han marcat la història.
Sí, que és el 1200, vale? Llavors, clar, tot això va sortir molt més cara. Van baixar els preus, tothom ja podia tindre, jo n'he tingut, tothom ha tingut un plat tècnic a la seva vella que ha sigut disjockey, no? Però clar, al sortir el CD, evidentment, el primer es trobava que no havia cap aparell que poguessin ni el BPM ni... Pioneer va ser el primer creador que va treure un CD així, però clar, era molt... va costar molt, Segona, era molt car el disc. Vull dir, tercera, si jo volia una canció, jo, per exemple, el dilluns sortia la música americana, el dimarts italià, el dimecres, vull dir, cada dia de la setmana, quan anava a la discogràfica, la música venia d'importació. I és veritat que, clar, amb el CD tenies que comprar un CD amb 20 cançons, con lo qual era molt més car i no t'interessava, perquè tu volies tindre la novetat, i el CD no portava la novetat. Era sempre, això va vindre molt més car, evidentment,
I el gran pas, el gran pas va ser en aquest món, podríem dir, en l'actual, no?, en lo que és la digitalització de lo que són les cançons, i aquí les taules de so suposo que hauran fet un gran salt.
Correcte. Però fixa't que és curiós, ens hem quedat estancats, encara que no ho sembli. Per què ens hem quedat estancats? Per la senzilla raó que quan va sortir el CD vam començar la música d'internet, per això dir-li, per MP3 i tot això, la gent, la segona opció era portar una consola i un ordinador. Vale? Això fa molts anys. A l'ordinador no es fa cap ordinador especial per això. Això és una cosa que no entenc, perquè portem molts anys, no hi ha un especial per dir jo, que llavors que els ordinadors estan fets per a una oficina, per portar, sí, per moltes coses, però per en concret. Allò que passa amb el disc jockey, es calenten molt, donen molts problemes, i aquest pas no s'ha donat. N'hi ha aparells que ja pots amb el temps disposar-te a mesclar i a punxar, que és lo innovador, però la gent no ho accepta. No ho accepta.
Doncs no ho sé, ja se'ns ha tirat el temps a sobre, la veritat, és que diu el Ricard, és que ja tenim d'anar acabant, dic, Ricard, ostres, és que se me queda un munt de preguntes.
Com sempre, sempre se'ns queda el temps.
Doncs una mica, per acabar, què destacaries de l'època dels 80 i de l'actual?
Mira, a l'època dels 80 la gent tenia ganes de sortir, de passar-ho bé, d'escoltar música, i anaven a ballar. Vale? Vull dir, anaven a ballar, era molt raro que ningú et vingués a demanar alguna cosa. Poder, escolta, posa'm aquella cançó, però era molt estrany. Avui en dia és tot la inversa. Què vol dir? Que ja no es tracta de tindre bona música, sinó és qui mana la televisió, qui mana una mica és el programa que sigui X, ¿vale? Que perquè, bueno, doncs pues mira, aquest programa està de moda i surt un cantant la-la-la-la i tothom vol la-la-la-la. Llavors, és molt avorrit, també t'ho puc dir. Avui en dia la música nova i actualitat, que jo estic treballant en discoteques d'actualitat, és molt avorrit, tant les persones com la música. És molt repetitiu tot i bueno, és com el reggaeton, no? O sigui, ara tots els cantants fan reggaeton. Abans seria més estils, el pop, el techno-how, el disco, i ara tot és reggaeton.
I ja està.
O reggaeton o reggaeton.
I per acabar, quin és el teu disjockey a nivell internacional referència en l'actualitat?
Home,
jo tinc el meu, eh? Jo tinc el meu.
Vale. Jo, A mi m'agrada molt el Murillo, ¿vale? Porque la veo punxar y creo que es un crack. Pero tengo que hacer referencia que el más gran en todos los años que té y que encara está a punte es el Calcós, porque es un disc que, bueno, que está ya, es molt americà.
Sí,
a vegades fa coses molt rares, però bueno, Déu-n'hi-do l'edat que té i Déu-n'hi-do on està, que està número 1, vull dir que no és una cosa que...
Espectacular,
sí, igual no sé si arribarà ja a 50 per 60, va en camí, vull dir, no els hi faltarà molt, no? I ahí està posant música.
Jo hace 20 y pico años en Ibiza ja estava dient.
Sí, senyor.
Bueno, el Boy George també us en recordeu, no? Sí. El Boy George, sí. Que va treure... Sí. Aquest també és això que hi ha a Ibiza, vull dir que...
Doncs, Ivan Uriac, gràcies per explicar-nos tots aquesta evolució del DJ aquí a Copelleida. I si volem escoltar les teves mescles, on les podem trobar?
Mira, jo tinc diverses maneres. Una d'elles tinc, bueno, si poseu Ivan Uriac al buscador de Google, ve al YouTube, ve al Vimeo, també, que tinc... El Vimeo és perquè no... Ja sabeu que el YouTube, el que fa, hi ha una cançó que és coneguda, igual te la tallo, treu el so, i llavors, clar, evidentment, no pot fer molt. Però el Vimeo sí. És una aplicació com el YouTube, solo que pots escoltar de les sessions senceres sense talls i pots veure-ho increïble. I després n'hi ha una altra pàgina que tinc que pujar sessions, vaig pujant. Però millor que em trobin al Facebook.
Molt bé.
I a partir d'aquí ja veuran enllaços i veuran tot.
Podemos el enlace, entonces.
Ok, te posem l'enllaç al blog del programa.
Vale.
Moltes gràcies, vale. Ivan. I jo em quedo pues, amb aquesta, no? Amb l'última producció de l'Armin Van Viure. Moltes gràcies, Ivan.
Moltes gràcies a vosaltres i fins a la pròxima.
Ha triat el Jaume, eh?
Sí, avui... Bueno, és l'última producció...
Però quin estil de música és, això?
Això és trance, total.
Ah, trance.
Sí.
I a estas, no hi guitarras, aquí. A estas horas, ¿qué es esto?
Això és...
No,
però això aixeca el ritme a l'hora que estiguis. Tenim d'aixecar el ritme, home. Ja hem acabat pràcticament el matí, és hora de dinar, queda migdia per endavant.
Anem a córrer.
No hi guitarra aquí, eh?
Anem a córrer.
I vinga, quina efemèride ens portes, David? Va, som.
A ver.
¿Tú sabes quién corrió por primera vez? ¿Me sabríais decir el año, porque la fecha está clara, en el que se envió el primer spam?
Uy, ni idea.
Bueno, 90 y algo, doncs.
Sí, y 1978.
Caray.
393 correos clasificados como spam que envió un distribuidor de Dell.
¿Vale? 333 correos es spam.
Sí.
Llavors había cuatro bustes.
Perdón, de DEC, ¿vale? ¿Os acordáis de la empresa DEC? DEC, americana,
sí,
ahora de redes.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Anunciando un ordenador. ¿Y sabéis por qué se llama spam?
No.
¿Os acordáis de la carne enlatada? Del jamón york enlatado y estas cosas.
Sí.
Bueno, pues esto es una comida muy proteica que en la guerra, ¿vale? Alemanes y británicos y tal la comían, ¿vale? Y de ahí empezaron a spamear todo esto. Se llamaba spam y como había muchas y salían en serie y muchas y solo se comía esto y todo en serie y se quedó con el nombre de spam, pues mira, el primer spam fue de spam. Del jamón a 1978 en 393 correos.
Bueno. Anem directes cap a la...
La tertúlia Freak.
And at 12 p.m., depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock.
Això és una gravació en directe des d'ahir i hi ha dos noies parlant. Una és...
De verdad.
Una és una noia de veritat. I l'altra és un assistent virtual, eh?
Sí, sí, l'altra és Google Assistant. Bueno, ya lo tenemos aquí. Nosotros la noticia que podemos dar sobre todo esto es que ya lo tenemos aquí.
Y el tema es que...
Ah, no nos echem les mans a la cabeza.
No, no, no descobreixes que és una màquina. Penses que és una persona quan escoltes, perquè té l'entonació...
Home, hi ha un moment tot, que l'altre li diu, un moment que estic buscant i la màquina li diu... Mm-hmm.
Sí, sí, correcte.
Sí, sí, la siente. Bueno, y si hablara en alemán, diría ya, ya. Y si hablara en castellano, pues,
oui, oui.
Bueno, no, mirad, el tema es, estamos en los 31 días de la velocidad. Y hablo de 31 días de la velocidad porque desde el lunes 7 de mayo hasta el próximo jueves 10 de junio son 31 días, perdón, 8 de junio son 31 días en los cuales vamos a tener todas las presentaciones de los grandes. El lunes empezó Microsoft con su Microsoft Build para desarrolladores. ¿En qué va a basar Microsoft todo esto? Bueno, pues que la inteligencia artificial y demás, Microsoft la ha unido con que dice que todo lo que va a haber de datos y se va a poder manejar en el mundo, se va a manejar a través de sus servidores. Y que son el único proveedor de cloud a nivel mundial el cual es capaz de soportar toda esta nueva tecnología, como estamos escuchando, de inteligencia artificial y demás, incluida en todos los sectores, sector industrial, en las casas, en la calle, en los coches, en nuestros dispositivos y en todos los equipos conectados del mundo. Por supuesto que hay solo una cosa que voy a decir de esta presentación, en la cual el presidente de Microsoft, Satya Nadella, dijo que todo esto solo se puede hacer con seguridad. Y dentro de 2 horas de presentación, 18 minutos más o menos, se dedicó a explicar cómo este sistema cumple la nueva ley RGPD que se aplica en Europa a partir de 25 de mayo. Es decir, de esta ley que estamos hablando todos estos programas que hemos tenido aquí expertos hablando con nosotros, que sepáis que está seguida a nivel mundial. Y que el lunes pasado el presidente de Microsoft estuvo hablando de esta ley de Europa, que parece a los americanos no les importamos, durante 18 minutos.
Poc mole, Europa es un mercado importante para Microsoft.
Exacto.
Como a mínimo cumple la ley.
Digo, y esto el lunes.
Como a mínimo.
Y llega ayer martes, escuchamos esto de Google, que empieza su reunión de desarrolladores, también durante 3 días, como hacen todos, y de pronto... Vemos que el Hey Google que veíamos en el CES, en todos los aparadores...
Bueno, fins a final d'any diu que no el tindrem encara nosaltres
sí,
disponible.
Sí, però te han ensenyado que ja lo han convertido en una personita. Es decir,
però
que
la demo ja està feta, no?
Ya
y
está
totalment real, eh?
La inteligencia artificial, el poder decirle esto, esta conversación para los oyentes que no hayan oído, no estén en la noticia, es muy sencilla, es decirle a tu teléfono... Hola Google, ¿me puedes coger... cita en la peluquería, entonces llama, como ve la agenda de nuestro teléfono, está en ese momento viendo las horas que tenemos libre.
Pero, no, pero vull dir, el que fa l'assistent és automàticament sol, és fer la trucada, contestar, establir una conversa humana, per entendre'ns, buscar forat a la nostra agenda i reservar.
Y sobre todo comunicarse, ¿eh? Hola, buenas, mira, llamo tal, que quiero coger hora para... Y esto lo está diciendo una máquina.
¿Sabeu qué estoy pensando?
Y la otra persona que descuelga el teléfono a lo mejor no sabe que está hablando con una máquina.
Es más,
que sepáis que una de las noticias que daban es que tienen incluso a ciertos actores de renombre mundial para poner voces al asistente, que vamos a poder elegir. Es decir, la entonación, la forma... Todo. Absolutamente todo, és genial, eh?
Jo només penso, d'aquí uns anys creieu que serà possible dir-li a l'assistent de Google o d'Apple o de Microsoft quines han ser les notícies tecnològiques dels últims 7 dies, l'enxufem aquí i fan el programa?
Però no amb la nostra gràcia.
Claro.
Amb la seva gràcia. Però ho veieu factible?
Això jo crec que ja ho pot fer. Que ho pot fer ara,
És que hoy día clase lo puedes hacer creándote tu propio audiolibro. Es decir, para crearte un audiolibro hoy día y con Apple solo tienes que dictarle, no tienes ni que escribir.
No, pero tú le dices, busca, fes-me un resum de 5 minuts de lo que ha passat els últims 5 dies.
Ah, sí, com no.
I ella busca, pam, pam, i et fa el resum.
Home, potser no seria tan automàtic com dir-li així, però jo crec que es podria fer, eh?
I date cuenta que també...
Aquí arribarem,
sí, i seria sobre tu opinió personal, además. porque estaría basado en tus búsquedas, en las noticias que más lees, en tus gustos. Es decir, lo haría como tú.
Jo automàticament, al sentir això i veure aquesta evolució, crec que això és possible.
Doncs d'això n'hem de parlar, perquè Apple suposo que també traurà el seu paquet d'intel·ligència artificial i és una cosa que veurem evolucionar de manera relativament ràpida.
Hasta mañana no acaba las presentaciones de Microsoft, hasta pasado mañana no acaban las de Google, la semana que viene haremos un resumen un poquito más ampliado de todo.
ETE, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ETE, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Doncs a veure, espaitecnologic.cat.
Vinga, va, David, que ja que portes la moto...
Tenemos las nuevas motos eléctricas de Xiaomi, que es una noticia. Dentro de un tiempo las vamos a ver. Pues mirar, oye, una selección de 112 productos. Hay miles y miles de productos y venga, selecciones. Estamos en el momento de las comuniones. ¿Quién no ha ido a una comunión estos días o tiene una comunión estos días? Bueno, pues hasta 112 ideas te damos en Spike Technologic para todas estas comuniones, desde la parte de robótica, como la parte de smartwatch y monitores, la parte de música y altavoces, los pendrive que ya tienen que llevar muchos trabajos al cole y de formas chulas y divertidas, y como no, bueno, pues hasta accesorios lo más personalizados con gama de Star Wars, que siempre les gustan a todos, ¿vale? Y muchísimas ideas más que, como no, podéis ver en Spike Technologic en la calle Segovia número 4 o en spiketechnologic.cat. No te olvides seguir sus concursos
al Facebook,
Spike Technologic.
David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, bones tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres que ja arribem a les 2, demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimecres.